A mi no me llames chavalita. Yo no necesito, ¿eh?
Piquito sí. Y un azotito. Mire,
venga, un piquito para acabar.
Que se queda fino.
Marta,
si me lo deixes, potser acabarem malament.
Venga, todos un piquito para celebrar que estamos vivos.
No, pero no me des, a mí no me des, coño.
Ay, Dios mío.
Ana, sort, que vagi bé.
Sí, gràcies. Les 8 en punt. Bona nit.
Piquito.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Avui programa més curt de l'habitual, fins a un quart de 10 de la nit, quan començarà aquesta prèvia del Girona jugar a RAC1. De moment, per tant, fins a més enllà de 2:15, repàs el més destacat del dia. Avui, de nou, amb l'amnistia al centre del debat. De moment, continuen les discrepàncies entre el PSOE, Junts i Esquerra, després de les esmenes que van presentar ahir. Els socialistes es neguen a acceptar el que demanen els partits independentistes al voltant del delicte de terrorisme i, per si no n'hi hagués prou, avui també els lletrats del Congrés han dit que tal com està ara, la llei seria inconstitucional. De moment, però, com dèiem, continuen negociant amb uns i altres. Avui hi ha hagut trobades dels socialistes amb Junts, per una banda, amb Esquerra, per l'altra, i aquest matí el Monarracú, Gonzalo Boye, que és un dels negociadors d'aquesta llei, ha dit que està convençut que al final s'entendran.
Bueno, el PSOE no ha querido enmendarlo porque no lo ha planteado como una enmienda, pero yo creo que ellos sin duda entienden lo que estamos planteando, son conscientes de lo que estamos planteando y me imagino que los políticos llegarán a un acuerdo al respecto porque nuestra solución técnica sin duda que es la mejor.
I mentre segueix doncs aquest estira i arronsa, de moment sembla que el PSOE i Junts no els passa factura electoral. Com a mínim és el que diu l'informe del 6 d'avui, que apunta que el PSOE tornaria a guanyar les eleccions i es distanciaria 2 punts del PP. I a Catalunya, els de Carles Puigdemont també superarien Esquerra. De tot plegat en parlarem avui, també amb una tertúlia de butxaca, amb el sociòleg i exdiputat del Parlament Rafa López, la directora de la Mira Magda Gregori i l'advocat i escriptor Jordi Cabré. Amb ells també parlarem de l'Operació Catalunya. Avui és l'excomissari Josep Lluís Trapero qui ha anunciat que denunciarà les clavegueres de l'Estat per la persecució que va patir. I atenció, perquè sobre aquesta qüestió avui ha sortit la primera veu crítica des del Partit Popular. És la del president del Partit de Catalunya, Alejandro Fernández, que en una piulada ha criticat precisament aquesta guerra bruta que va protagonitzar el seu partit amb els independentistes. I també parlarem de Dani Alves, que té una nova versió dels fets al voltant de la presumpta violació a la discoteca Sutton. Ara diu que anava begut. I també d'un tema que segur que portarà cua. El que ha posat sobre la taula la ministra de Treball, Yolanda Díaz, diu que després de pujar el salari mínim i de començar a parlar de la reducció de la jornada laboral, potser ha arribat el moment de tocar els sous elevats que cobren alguns directius. Abans de posar-nos-hi titular, com sempre, pel temps, durant la nit plourà de manera dèbil en moltes comarques interiors i del sud del país, però demà, al llarg de tot el dia, només s'esperen precipitacions febles al Pirineu i al Prepirineu. Ens llevarem amb menys fred i al migdia serà més suau en moltes comarques amb una cota de neu que estarà per sobre dels 2.000 metres. De seguida, tot amb més detall. Ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormós, bona nit.
Bona nit.
L'aprovació de la llei d'amnistia que es complica. Per una banda, perquè el PSOE no accepta cap de les esmenes que han presentat Esquerra i Junts, i de l'altra, perquè els lletrats del Congrés, com dèiem ara, posen en dubte que l'amnistia sigui constitucional tal com està plantejada.
Doble obstacle a la llei que fa que la seva aprovació s'emboliqui una mica més. D'entrada, les negociacions del PSOE amb l'independentisme estan encallades, sobretot per l'abast de l'amnistia. Esquerra i Junts pretenen ampliar els casos que se'n beneficien per incloure la causa del tsunami democràtic.
De moment, però, el govern espanyol deixa clar quins són els límits. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres.
Sí, l'embrió de tot plegat és què passa si hi ha una acusació i una condemna per terrorisme. El cas és el de Tsunami Democràtic, que el jutge de l'Audiència Nacional que el porta manté la imputació per terrorisme. Tota la negociació és per veure quin és l'encaix dins l'amnistia, però Europa ho vetaria, d'això n'hi ha jurisprudència. El ministre Félix Bolaños ha deixat clar que és la línia vermella.
En la tramitación parlamentaria seguiremos dialogando, claro que sí, pero siempre sobre esa base, sobre esos principios de esas enmiendas técnicas que están pactadas. Nosotros creemos que los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley, y por tanto creemos que eso es un principio en el que nosotros estamos muy convencidos.
Demà hi ha reunió de la ponència de la llei. És una nova negociació, per tant, si tot anés ràpid, la llei pot quedar aprovada el 30 de gener, però avui mateix des de l'independentisme es posava en dubte precisament pels entrebancs que hi ha amb el PSOE.
Després tornarem amb tu, Jordi, però qui està convençut que Junts i el PSOE arribaran a un acord sobre com incloure els casos de terrorisme dins la llei d'amnistia és Gonzalo Boye, un dels negociadors de la norma, que diu que han d'entrar tots els encausats pel tsunami i que està convençut que resoldran els esculls.
Hablar de tsunami democrático como terrorismo es una aberración jurídica y una judicialización de la política. Si queremos desjudicializar la política, lo que no se puede hacer es dar instrumentos para mantener judicializado el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a manifestación. Ejemplo, caso tsunami.
Boye, que també és l'advocat, recordem, de Carles Puigdemont, que diu que l'expresident tornarà a Catalunya un cop la llei estigui aprovada. I com dèiem també a l'inici, per si les discrepàncies polítiques entre uns i altres no fossin poc, ara són els lletrats del Congrés qui tornen a posar en dubte la legalitat de l'amnistia. En un informe que s'ha fet públic avui, asseguren que no tenen gens clar que el text sigui constitucional. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, els lletrats del Congrés són claríssims. Consideren que tal com està plantejada, l'amnistia va en contra de la Constitució. No veuen gens clar ni les persones que se'n beneficiarien, ni tampoc el calendari que engloba. Creuen que 12 anys de termini són massa perquè una amnistia s'hauria de limitar a uns fets excepcionals. En l'informe, signat per cert la setmana passada, els lletrats conclouen que el text actual de l'amnistia no garanteix que s'apliqui la llei inequívocament. Això, segons ells, posaria entre l'espasa i la paret a tots els jutges que la volguessin aplicar.
Ara bé, sigui com sigui, les negociacions, ara ho dèiem, són constants. Avui el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, s'ha reunit amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, a Madrid, i el ministre Bolaños ha fet el mateix, però amb Josep Maria Jové, d'Esquerra, en aquest cas per via telemàtica. Jordi.
Sí, d'aquesta reunió sí que hi ha constància que s'ha negociat l'amnistia, però sense conclusions. De la trobada entre Cerdán i Turull, cap informació, ni tan sols l'ordre del dia, i l'estratègia que mantenen és la del secretisme.
Ha sigut una reunió de treball, en farem moltes, tenim molta feina a fer, la volem fer ben feta, i ja sabeu que des de Junts, mentre parlem, no fem declaracions, i només fem declaracions quan hi ha un acord o quan hi ha un desacord.
És una reunió de treball, lo hemos dicho en múltiples ocasiones. La reunió de hoy es una de trabajo, como muchas más que vamos a tener, y el día que tengamos un acuerdo lo estaremos a conocer.
I dues reunions que demostren un altre fet, la desconfiança que hi ha de Bolaños amb Junts i la de Santos Cerdán amb l'entorn d'Esquerra. D'aquesta manera ja queda totalment clar que l'interlocutor de cada pota de l'independentisme és sempre el mateix i no es canvia per res.
Doncs apunten bé interessant aquest. Gràcies, Jordi, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
I mentre continuen les negociacions, el PP, que aprofita aquest informe que dèiem dels lletrats del Congrés per posar en dubte, evidentment, l'amnistia, el seu portaveu, Miguel Tellado, creu que és un atac a l'estat de dret.
Este texto evidencia que la ley de amnistía es un misil en la línea de flotación del Estado de Derecho. Lo dicen los letrados de esta Cámara. El informe de los letrados es el informe de la dignidad de los letrados de esta Cámara que se niegan al sometimiento al que Pedro Sánchez pretende someter a todo el mundo y a todo un país.
De fet, la direcció estatal del PP va encara més enllà i acusa la presidenta del Congrés, Francina Armengol, d'amagar l'informe en contra de l'amnistia fins que ha acabat el termini per presentar les esmenes. El text és del 10 de gener i fins ahir al vespre no es va distribuir entre els grups polítics. Sobre precisament aquest camí de l'amnistia fins l'aprovació i els entrebancs d'aquestes últimes hores, avui li hem preguntat al delegat de l'ACN a Madrid, Roger Pi de Cabanyes, què en pensa.
L'embolica que fa fort de les esmenes a l'amnistia té una explicació lògica. Encara queden ben bé dues setmanes de negociació i, per tant, els grups s'han pogut permetre el luxe de mantenir les seves posicions de màxims. Junts, Esquerra i el PSOE estan condemnats a entendre's per no deixar caure una llei que ha costat bous i esquelles al govern espanyol i que els partits independentistes necessiten per justificar la seva aposta per la governabilitat espanyola. La llei arribarà a bon port, no en tinguin dubte. I, mentrestant, tots els actors ja es preparen per la pròxima meta volant, que serà l'acord dels pressupostos. De fons, hi ha una realitat tangible. A mesura que tanquen els acords amb el PSOE, Esquerra i Junts estan condemnats a aguantar el govern de Sánchez perquè els pugui complir. I és que, malgrat les turbulències, hi haurà legislatura.
Gràcies, Roger. I en tot aquest escenari, qui rendibilitza millor el moment polític és el PSOE i Junts per Catalunya. Això és el que revela, si més no, el CIS. A tot l'estat, els socialistes ara tornarien a guanyar unes eleccions, segons el baròmetre que s'ha presentat avui.
Queda dos punts per davant del PP. A Catalunya, el CIS pronostica que per primera vegada Junts avançaria Esquerra en vot. vots. Més enllà d'això, el baròmetre també constata que l'amnistia i la independència de Catalunya no són preocupacions importants. Ocupen les posicions 37 i 38 a tota la llista. En l'etapa del referèndum, fa ja 5 anys i mig, era la segona preocupació.
Doncs bé, el que no té en compte el CIS encara són les conseqüències de l'operació Catalunya i també les maniobres del govern de Mariano Rajoy contra l'independentisme. En aquest sentit, avui Alejandro Fernández s'ha convertit en el primer líder del PP que carrega contra la guerra bruta. Fins ara els populars havien fet mutis, però, com dèiem, avui el president del partit de Catalunya ha trencat el silenci. És la primera veu discordant que critica aquestes maniobres del seu partit amb les clavegueres de l'Estat. Fernández ho ha dit en una piulada en què textualment diu: la unitat d'Espanya es defensa amb idees i amb la llei. Tota la llei, però només la llei. Pastarejar amb Pujol de dia i amb Villarejo de nit és perjudicial per a Espanya, i ho rebutjo, diu, categòricament. Com dèiem, doncs, Fernández, que de moment és el primer que critica obertament l'operació Catalunya després de les informacions que han aparegut tots aquests últims dies, tot plegat després també que avui Josep Llistre Pero hagi decidit denunciar aquesta persecució que va patir l'operació Catalunya. Tal com us hem avançat a RAC1, l'excap dels Mossos troba indignant que Jorge Fernández Díaz idees un muntatge per intentar implicar-lo en un cas de tràfic de drogues. És el que expliquen, de fet, les informacions que avui han publicat de nou La Vanguardia i El Diario.es. Adrià Santasusagna.
El cas es remunta a l'any 2009, quan Trapero i el seu equip van descobrir una trama policial corrupta vinculada als prostíbuls Riviera i Saratoga. A partir d'aquí, Trapero assegura que la van començar a perseguir fins que l'Audiència Nacional el va absoldre l'any 2020. Com a víctima de les clavegueres de l'Estat, Trapero ha decidit denunciar el cas a la justícia i ha carregat en un comunicat contra els polítics responsables.
Observo amb tristesa i amb preocupació i referma el que fa temps percebo: una degradació institucional i de la gestió pública, on sovint el que hauria de ser la recerca i defensa de l'interès general es substitueix per interessos perversos i personals, i on la decència ha abandonat el llibre d'estil d'alguns dels seus gestors.
Trapero també lamenta que alguns mitjans de comunicació difonguessin de manera espúria, diu, totes les invencions i falsedats contra ell.
Doncs bé, el govern ja s'ha posat també a disposició de Trapero. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, diu que l'ajudaran tant com puguin en la defensa, i també ha afegit que des del Palau estan estudiant també querellar-se per l'operació Catalunya. Elena n'ha parlat en aquest cas a TV3.
És greu el que passa, el que s'ha fet, i alhora es creu qui ho fa, perquè es fa des de l'administració pública, és a dir, des de propis funcionaris públics, des de propis càrrecs públics. Per tant, sí, ja li dic, doncs jo m'he posat en contacte amb el secretari de govern per analitzar, doncs, aquestes informacions i veure si s'han d'emprendre o no i quines accions legals, i alhora també, doncs, en contacte amb els afectats.
Segons la investigació conjunta de La Vanguardia i El Diario, el govern de Mariano Rajoy va rebre fins a 34 investigacions a càrrecs catalans i les seves famílies en un any i mig. Trapero, doncs, com dèiem, que ho denunciarà, i en canvi, qui per ara no té previst fer aquest pas és una altra de les víctimes de l'operació Catalunya, Artur Mas. L'expresident vol esperar a veure els resultats de la comissió d'investigació al Congrés dels Diputats, Laia Colomer.
Sí, Mas creu que fer-ho ara no servirà de res, perquè fins ara totes les denúncies s'han arxivat. Per això prefereix esperar a veure què passa al Congrés i si finalment Mariano Rajoy i tot el seu govern compareixen a la comissió d'investigació. I un cop en surtin els responsables, espera que la Fiscalia General de l'Estat actuï. Mas n'ha parlat al món a RAC1.
Aquí hi ha hagut aquestes pràctiques delictives per part de determinants estaments de l'Estat espanyol. Aleshores, jo espero que davant de l'evidència de que el Parlament espanyol es pugui pronunciar, ja no serà l'Artur Mas, o no serà el Xavier Trias, o no serà el Sandro Rosell, o no serà el president Puigdemont, qualsevol d'aquests serà el Congrés dels Diputats, doncs que aleshores la justícia espanyola comenci a actuar per investigar què va passar i per determinar quines són les responsabilitats.
I assegura que no el sorprèn tota la informació que s'està publicant. Diu que fa 10 anys ja sabien que tot era un muntatge.
De fet, els advocats d'algunes de les víctimes també esperen que la Fiscalia ara sí actuï després de totes aquestes proves que s'estan publicant. També n'han parlat al món a RAC1 Xavier Melero i Gonzalo Boye.
La Fiscalia té arguments sobrats. Vull creure que, com a mínim, unes diligències d'investigació preliminar per depurar tot aquest material hauria d'haver, com a mínim, això.
Ante la evidencia tendrán que actuar, ¿no? No puedo imaginar un Estado democrático y de derecho en que ya se sepa documentadamente todo esto y no pase nada.
I també estan convençuts que darrere l'operació Catalunya hi havia Mariano Rajoy i la seva número 2, Soraya Sáenz de Santa Maria. I per cert, que encara en crònica judicial, el Constitucional dona la raó a Arnaldo Otegi i no s'haurà de repetir el judici del cas Veteragune. Un cop més, el TC ha esmenat el Suprem, en el que ha tornat a ser una batalla entre els dos tribunals, una majoria progressista i l'altra amb majoria conservadora.
Tot plegat arriba després que el Tribunal Europeu de Drets Humans anul·lés les condemnes a Otegi i altres líders abertzales per considerar que no 2019 van tenir un judici just. Ara bé, l'anul·lació va arribar quan ja havien complert penes de 6 anys de presó per intentar reconstruir Batasuna. Aquest és el segon revés del Constitucional al Suprem aquesta setmana, després de l'anul·lació de la condemna a l'exdirigent de Podem, Alberto Rodríguez.
I a Barcelona, el ple ha aprovat un cordó sanitari a Vox. Això impedirà als partits donar suport a qualsevol iniciativa que vingui de l'extrema dreta. Tampoc es permetrà que Vox ocupi presidències de districte o de comissions.
Ho ha proposat Barcelona en Comú i li han donat suport tots els grups, menys el PP i Vox. El text també s'ha acordat deixar l'altra dreta fora de trobades amb entitats i grups de treball.
Un quart de nou, ho hem sabut fa poca estona, la policia ha detingut un altre dels implicats en l'atac contra Alejo Vidal Quadras. Ho avança el confidencial i ho ha pogut confirmar RAC1. En aquest cas es tractaria de l'autor material del tret que va deixar, recordem, el polític ferit greu. Les autoritats de Colòmbia l'han enxampat quan intentava entrar al país.
Es tracta d'un ciutadà veneçolà a qui la policia espanyola estava buscant i tenia un ordre de detenció internacional. L'arrestat intentava accedir a Colòmbia des de Venezuela i en un control ha saltat l'alerta de la Interpol. Fins ara hi havia 3 detinguts relacionats amb aquest atac. Un d'ells és a la presó, l'acusat d'intent d'assassinat, i els altres dos estan en llibertat amb càrrecs. Vidal Quadras, de 78 anys, va rebre un tret a la cara el 9 de novembre en ple carrer de Madrid. L'Audiència Nacional està investigant el cas.
I d'altra banda, és un dels titulars del dia, ho dèiem també en començar, Dani Alves, que diu ara que anava begut la nit que presumptament va violar una noia a la discoteca Sutton. La defensa ha afegit a última hora aquest argument de cara al judici que ha de començar el 5 de febrer, d'aquí, doncs, a menys de 3 setmanes. Benet Iñigo.
Amb aquest nou element, que estava borratxo i no era del tot conscient dels seus actes, Alves busca un possible atenuant en cas que el condemnin per agressió sexual. La línia de defensa es manté intacta respecte a l'última versió, que les relacions van ser consentides i, per tant, no hi ha delicte, però introdueix aquesta possibilitat alternativa per si el tribunal es decanta per la versió de la víctima i de la fiscalia i l'acaba condemnant. Perquè la nova explicació s'aguanti, Alves cridarà com a testimoni la seva dona, Joana Sanz. No era a Catalunya, sinó a les Canàries aquella nit, però pot explicar que van parlar per telèfon i el va notar begut. També aportarà els tiquets amb les consumicions que van demanar a la discoteca. Les acusacions rebaten que això no demostra qui es va beure aquelles begudes. De fet, fins ara cap testimoni ni ell mateix havien dit res d'un excessiu consum d'alcohol.
I en canvi, qui ja té sentència és Arantxa Sánchez Vicario i el seu exmarit. A ell l'han condemnat a 3 anys i 3 mesos de presó i a l'extenista a 2 anys per amagar patrimoni, Benet.
La pena per Sánchez Vicario és menor perquè va pactar amb la fiscalia. Amb 2 anys de presó no hi entrarà i a canvi va confessar les maniobres econòmiques. Es va vendre tots els pisos i locals que tenia i va buidar els comptes i així no els hi podien embargar. Devia 7 milions d'euros al Banc de Luxemburg. Tot va ser idea segons Arantxa i ara també segons la sentència de l'exmarit Josep Santacana. Així ho recull la jutgessa.
Es absolutamente creíble que Arantxa Sánchez Vicario no tuviera conocimiento alguno de gestión patrimonial, ni probablemente interés, y que siempre hubiera cedido a terceras personas la gestión.
El judici Santacana, en canvi, va negar els fets i va assegurar que si no tornaven els diners és perquè no podien, perquè tenien altres deutes i despeses. La seva defensa ja ha anunciat que presentarà un recurs a la condemna.
I en successos, els Mossos investiguen l'apunyalament mortal d'aquest migdia a Terrassa. La víctima és un noi de 20 anys.
Tot apunta que l'origen ha estat una baralla enmig del carrer, concretament al Bartrina de la ciutat, al barri de Sant Pere Nord. L'avís s'ha rebut cap a 2:15. Després de desplaçar-se fins al lloc de l'apunyalament, els Mossos han obert una investigació per trobar-ne els responsables. De moment, no hi ha detinguts.
La policia també, d'altra banda, ha detingut una dona per haver apunyalat un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona. L'home ha quedat ferit lleu.
La policia estava practicant esport en el seu temps de descans a la zona del poble espanyol quan l'agressora de 34 anys l'ha apunyalat al glut i, segons la víctima, no coneixia de res la dona que l'ha atacat i diu que no entén per què ho ha fet. Després de l'atac, el mateix agent ha avisat els Mossos que poca estona després han arrestat l'atacant.
I avui també han detingut diversos sospitosos d'haver matat un veí de Tàrrega de 86 anys el mes passat.
Com ha avançat el diari Segre, s'han arrestat almenys 3 persones a l'àrea metropolitana de Barcelona relacionades amb el crim. Va ser a la casa de la víctima a la capital de l'Urgell a finals d'any.
I ha quedat desarticulada una organització internacional especialitzada en rituals xamànics. Tenia la seu a Barcelona. La policia espanyola ha tingut 18 persones, una d'elles a Lloret de Mar, a la Selva.
Els arrestats organitzaven rituals i subministraven substàncies il·legals als participants. S'han intervingut 60 quilos d'ayahuasca que l'organització elaborava a la Selva de Colòmbia i després introduïa clandestinament a l'Estat a través de l'aeroport de Madrid. També tenien treballadors que feien llargues jornades de feina en condicions irregulars.
I a La Rioja segur que recordeu el cas d'aquells nadons intercanviats l'any 2002 a Logroño. Doncs bé, ara el govern indemnitzarà amb 850 50.000 euros la jove a qui van intercanviar per un altre nadó a l'hospital.
El cas va sortir a la llum ara fa 3 anys arran de la demanda que va posar l'àvia d'una de les dues nenes intercanviades contra el suposat pare de la menor. Una prova d'ADN posterior que va demanar la justícia va demostrar que, sense saber-ho, tant ell com la mare no eren els pares biològics. El govern de La Rioja reconeix l'error i per això creu que l'administració ara ho ha d'assumir. A la xifra de gairebé 1 milió d'euros d'indemnització s'hi sumen uns altres 590.000 pel pare que va criar la nena i 145.000 pel que creia que era el seu germà. A l'altra noia a qui van intercanviar ja havia rebut una indemnització similar.
10 minuts i arribarem ja a 9:15. Yolanda Díaz obre un nou debat sobre els salaris. Ara, atenció, posa sobre la taula si cal tocar els sous elevats que cobren els directius de les empreses espanyoles. Després de tancar, doncs, la pujada del salari mínim, aquest matí, de fet, s'ha signat oficialment l'acord per incrementar-lo un 5%, ara que posa la banya en aquests dirigents empresarials i també en els consells d'administració. Montse Martí.
La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, diu que ara tocaria parlar del que cobren els membres d'alguns consells d'administració. Diu que és un aspecte que s'hauria de tenir en compte també quan es parla d'una redistribució més justa de la riqueza.
Y también sería bueno que a veces hablemos de los salarios que se perciben en algún consejo de administración, de los que nunca hablamos. Hablamos del SMI, del salario de las personas más necesitadas, pero tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país.
I també tancat el capítol de l'augment del salari mínim, Yolanda Díaz obre ara el de la reducció de la jornada laboral. La vicepresidenta espanyola ha convocat pel dia 25 d'aquest mes la mesa que ha de començar a negociar la reducció de la jornada laboral per sota de les 40 hores setmanals. Insisteix Yolanda Díaz que es reduirà la jornada laboral sense retallar salaris.
Gràcies, Montse. I mentrestant, el govern espanyol també estudia com regular els pisos turístics a tot l'Estat. Ho avança la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, en una visita a Barcelona. Rodríguez diu que l'objectiu és donar més eines a les comunitats i també als ajuntaments perquè no hi hagi barra lliure.
Las competencias del Estado en esta materia son limitadas, pero se ha puesto en marcha ese grupo. Hemos empezado los trabajos desde Industria, Turismo y el Ministerio de Vivienda. Lo que hay que subrayar de esos trabajos es la voluntad de acompañar a esas administraciones que son competentes con todos esos instrumentos que estén en la mano del Estado con una finalidad última, que es la vivienda en su uso social.
Recordem que a Catalunya el govern va aprovar un decret per posar un topall als pisos turístics. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per la seva banda, diu que la ciutat es reduiran dràsticament.
El decret s'està tramitant ara al Parlament. Un cop estigui en vigor, l'Ajuntament de Barcelona farà números de quants pisos turístics s'obren a la ciutat. Collboni assegura que a Ciutat Vella en seran molts.
I per tant, aquí serem contundents. La tendència general, insisteixo, serà reduir el nombre de llits d'ús turístic a la ciutat de Barcelona pel que fa als pisos, i a les zones especialment tensionades la reducció serà dràstica.
Segons l'alcalde, els pisos turístics perjudiquen la convivència i la seguretat.
I el que continua pels núvols és el preu de l'habitatge i els tipus d'interès. I en aquest sentit, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, avui ha obert la porta per primer cop que comencin a baixar l'estiu. Li han preguntat en una entrevista a Bloomberg durant el Fòrum Econòmic de Davos.
I would say it's likely too, but
jo diria que és probable, però he de ser prudent perquè també diem que depenem de les dades i que encara hi ha incertesa i hi ha alguns indicadors que no reaccionen de la manera que nosaltres ens agradaria.
At the level where we would like to see them.
Els tipus d'interès estan actualment en un 4,5% a la zona euro. I en aquest context econòmic, a casa nostra, 6 de cada 10 alumnes que aquest curs reben una beca menjador tenen cobert el 100% del cost del servei. Això és el triple que l'any passat, quan la majoria dels estudiants només rebien el 70% dels diners. Eudald Martínez.
El motiu és que el departament va anunciar fa mesos que aquest curs ampliaria els casos en què els alumnes reben el 100% de la beca. Per exemple, ara hi poden accedir els infants que tinguin una discapacitat del 33%, mentre que fins ara calia acreditar-ne el 60%. El nou sistema ha fet que els estudiants que tenen cobert el total del cost del menjador hagi passat de 35.000 a 109.000 en només un curs. En canvi, els alumnes becats amb el 70% ha baixat de 131.000 a 73.000, una reducció de pràcticament el 50%. En total, aquest curs hi ha 182.000 estudiants que estan rebent algun ajut per pagar-se els àpats de l'escola. Són 15.000 més que ara fa un any. Tot plegat ha fet que la inversió del Departament d'Educació per les beques hagi passat de 43 milions a gairebé 190.
5 minuts. minuts i mig i arribarem ja a 8:45. Apple torna a ser la marca més valuosa del món, segons el rànquing de la consultora Brand Finance. Se la valora amb més de 482.000 milions d'euros.
La segona marca amb més valor aquest 2024 és Microsoft i en tercer lloc hi ha Google. I Amazon, que l'any passat va ocupar la primera posició, ara està al número 4. Segons Brand Finance, l'empresa que més ha crescut en valor l'últim any és l'empresa de programari Nvidia, que agafa embranzida amb el boom de la intel·ligència artificial i que ha doblat el seu valor. L'empresa espanyola més valuosa és el Banc Santander, que ocupa el lloc 101 en aquest rànquing de 500 empreses.
I a tot això, la Unió Europea fa el pas definitiu per prohibir el postureig ecològic en les etiquetes d'alguns productes. El Parlament Europeu ha aprovat una directiva que vol posar fi als missatges enganyosos i poc contrastats sobre la qualitat ecològica d'un producte. La normativa serà de compliment obligatori i, a més, cada país té 2 anys per adaptar-la a la seva legislació. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
La Unió Europea vol que les etiquetes ecològiques que apareixen als productes siguin concretes, estiguin contrastades i, per tant, millorin la credibilitat de cara als consumidors. Per tant, s'han acabat etiquetes amb conceptes genèrics com respectuós amb el medi ambient, producte natural, biodegradable o climàticament neutre, sense acompanyar-ho de cap prova. Ara mateix es calcula que 1 de cada 3 afirmacions que hi ha als productes són poc fiables o directament falses. L'eurodiputada encarregada de la directiva, Liliana Borjan, ha volgut enviar un missatge a la indústria europea.
Avui prevenim els ciutadans d'aquestes pràctiques i diem a les empreses que ja n'hi ha prou de fer les coses com fins ara. Aquesta proposta lluita contra les pràctiques comercials injustes i protegeix els drets dels consumidors amb l'objectiu que tinguin una major cobertura en un moment de transició ecològica.
La llei també vol millorar la transparència en les garanties dels productes, que siguin més accessibles i visibles, i posar fi també a les frases enganyoses sobre la durabilitat d'un producte. A partir d'ara, si per exemple una peça de roba pot aguantar 5.000 rentats, s'haurà de acompanyar amb dades que ho justifiquin.
I parlant de marques, Danone confirma que el tancament de la planta de parets del Vallès és irreversible. De moment, l'empresa no ha dit quan abaixarà la persiana. Aquest matí, de fet, s'ha fet la primera reunió entre sindicats i empresa després que la companyia comuniqués les seves intencions a la plantilla la setmana passada. La fàbrica de iogurts Danone de Parets hi treballen actualment 157 persones. I atenció també a aquesta dada. Cada dia es fan 2,5 milions de bízums a l'Estat. Això, traduït, són 30 cada segon.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
La plataforma espanyola de pagament instantani a través del mòbil, que ha passat dels 6 milions d'usuaris al 2019 als més de 25 milions actuals.
El dia que es van fer més operacions amb Bizum va ser l'1 de desembre, que es van registrar 48 pagaments per segon. Les compres per internet amb Bizum es van duplicar el 2023 respecte de l'any anterior, i per aquest 2024 la plataforma de pagament instantani calcula que arribarà als 28 milions d'usuaris i té previst incorporar noves funcions, com poder pagar subscripcions amb Bizum.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Les 8 i pràcticament 28 minuts, el govern, d'altra banda, deixa clar que l'aigua que arribi en vaixells a Barcelona no anirà a parar en cap cas a les aixetes de les cases. El conseller d'Acció Climàtica diu que la quantitat que es pot portar només servirà per cobrir alguns serveis bàsics, com ara els hospitals.
David Mascor insisteix que l'escenari dels vaixells descarregant aigua al port de Barcelona no està previst fins als mesos de maig o juny, però confirma que no suposarà un gran impacte pel territori on es vagi a buscar. Ho ha dit a TV3.
L'aigua que porten els vaixells no és la solució per la sequera, sinó que és portar l'aigua imprescindible pels serveis essencials d'aquesta zona, no pel conjunt de la ciutadania, perquè un vaixell porta entre 20 i 30.000 metres cúbics. Per tant, és poc aigua. Jo entenc que no hem de fer qüestió de portar aquesta quantitat tan petita d'aigua d'un lloc o de l'altre.
El conseller demana calma a la població de les Terres de l'Ebre, que s'oposa a la mesura. Diu que si finalment els vaixells surten de Tarragona serà amb aigua que la ciutat té disponible i que en cap cas s'aniran a buscar litres extres al riu Ebre.
I a tot això, les comarques de Lleida, la Generalitat tornarà a declarar l'emergència, però en aquest cas per mirar de reduir la població de conills. Es tracta d'una mesura que ja es va implementar l'any passat. Aleshores es van abatre més de 430.000 animals. Tot i això, els pagesos i el govern admeten que no ha estat suficient. Anem cap a Lleida, Karen Alfonso.
Lleida ha acollit aquest matí una nova reunió de la taula de cogestió del Conill, on s'ha fet un balanç de la declaració d'emergència cinegètica del 2023. Ramon Boleda, de la plataforma Pagesos de Conills, ha dit que les mesures aplicades no han servit, la situació als camps és la mateixa i la solució més efectiva seria aplicar fosfur d'alumini.
Si s'hagués encarat tot cap al fosfur d'alumini, ara ja no en parlaríem. S'ha gastat molts diners amb mesures que s'han mort conills, però no han sigut efectives del tot.
Per tot plegat, s'ha acordat tornar a declarar l'emergència cinegètica a Ponent, aquest cop ampliant territori i amb la intenció que s'allargui fins a la temporada de caça. També es preveu continuar xipant fures de manera gratuïta i potenciar les batudes nocturnes.
En punt 8:45, en cultura, novetats importants al sector editorial català. Abacus i Jaume Roures adquiriran els 8 segells del grup Enciclopèdia. Ja han començat, de fet, aquesta negociació per crear un nou projecte editorial que impulsi la literatura en català, una transacció que busca posar punt final a les dificultats del grup Enciclopèdia, que actualment afronta un ERO a l'empresa, Maria Cusó.
Aquest grup editorial serà el segon més gran del país, segons dades de GFK, i suposarà un 8% de la quota de mercat en català a Catalunya. L'operació inclourà segells històrics d'enciclopèdia com la Galera, Univers, Catedral, Viena o Rata, que s'uniran al fons de Bacus i als interessos editorials de Roures. A més, es treballa amb el compromís de mantenir els equips editorials i comercials d'enciclopèdia. Per cert, que l'empresa ha anunciat també avui que deixa l'accionariat d'Entre Dos Logístics, que aquests últims mesos ha donat molts problemes en la distribució de llibres en català, i que a partir d'ara treballarà exclusivament amb la seva distribuïdora, Ágora, que estarà al servei d'aquest nou projecte editorial amb Abacus i Roures.
I d'altra banda, 15 grans equipaments culturals de Catalunya fan front comú en contra de la censura. Han signat un decàleg per garantir la llibertat d'expressió davant de possibles atacs polítics. La iniciativa arriba després de l'arribada de Vox al govern del País Valencià i també de les Illes Balears.
Recull 10 principis bàsics per fer front a situacions d'amenaça i censura. Entre aquests, el compromís a respectar l'autonomia d'artistes, creadors i comissaris, garantir la diversitat de continguts i que una polèmica no sigui motiu per evitar programar un espectacle. El text el signen el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MACBA, l'Auditori, el Teatre Nacional de Catalunya o el Liceu, entre d'altres. Ara es farà arribar també als equipaments públics de tot el país.
I precisament el Liceu farà una funció especial de la Cenerentola el 30 de maig, dedicada a tots els públics. És la punta de llança de la programació del Liceu Aprèn, que busca obrir les portes de l'òpera als més petits.
Un projecte que involucra 400 escoles, professorat, alumnes i famílies i que té la mirada posada en el territori, ho explica el director del Liceu, Valentí Oviedo.
Malauradament, les persones de Terres de l'Ebre o les persones de les Garrigues o les persones del Ripollès no poden accedir amb tanta facilitat a les institucions nacionals que, amb les que comptem. Creiem que, com a equipament de país, havíem i teníem un compromís i una obligació doncs, amb aquestes comarques.
Actualment el programa acull uns 60.000 espectadors, això és un 8% del total de públic del Liceu.
I més enllà de l'òpera, la companyia australiana Circa estrena l'espectacle Humans 2.0 al Teatre Coliseum de Barcelona. L'obra, que és una barreja de dansa contemporània, teatre i també acrobàcies.
L'espectacle creat per Yaron Lifshitz amb 10 intèrprets és una coreografia que celebra la força vital del cos humà. Es tracta de la segona part d'Humans que es va presentar al Festival de Sydney l'any 2017. En total es faran 11 funcions fins al 27 de gener.
I acabem abans dels esports amb música. Aquesta nit Triquell presenta el seu nou EP, FOMO, a l'Ideal de Barcelona. És poc probable que ara plogui, però que caigui. Massa fum aquesta bright light, bigger city. Massa wanna be, living is so fucking easy. Massa soroll és la bombolla. Serà, de fet, d'aquí uns minuts, a les 9 del vespre, un concert en què les cançons de Triquell aniran acompanyades d'una producció visual creada expressament per aquesta ocasió i actuarà també demà, divendres i dissabte. I, per cert, que PortAventura ha anunciat un nou festival de música per aquest estiu. Es farà del 4 al 6 de juliol i tindrà capacitat per prop de 30.000 persones. Per ara, això sí, no se'n sap gaire cosa més, només que tindrà un cartell de més de 40 artistes. I tot plegat avui que Manfort en Sons ha publicat també nova cançó. People, i és la primera cançó que el grup publica en 5 anys i la primera des de la marxa del guitarrista principal del grup. Quan passen 4 minuts de 8:45, moment ara sí per repassar els esports. Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
A aquesta hora està en joc aquest Barça-Real Madrid femení de semifinals de la Supercopa.
Sí, partit molt ben encarrilat per les Blaugrana. Queda un quart d'hora de joc i pràcticament podem dir que el Barça ja té un peu i mig a la final.
Doncs connectem amb RAC+1, Gerard Ballera, Laia Coll, bona nit.
Hola, Anna, bona nit. Això està pràcticament dat i beneït. Bé, està dat i beneït. Queda un quart d'hora pel final, Laia Butarque, i el Barça està guanyant amb comoditat.
Sí, domini absolut del Barça des de l'inici del partit. Les Blaugrana que estan guanyant 4-0 al 31 de la segona, 3 gols a la primera meitat, un quart en aquesta segona, n'han fet 2 Salma i 2 Mariona. El Barça que té controlada aquesta semifinal de la Supercopa, dissabte a les 8 de la tarda jugarà contra el Llevant la final, buscarà revalidar el títol de Supercopa i guanyar el primer trofeu d'aquesta temporada.
Doncs n'estarem també pendents aquí al 9C. Gràcies, Gerard. Gràcies, Laia. Fins ara.
Fins ara.
Fins ara.
I a 9:45, que jugarà el Girona, Quim.
Sí, a Montilivi contra el Rayo Vallecano. És partit de vuitens de final de la Copa del Rei.
Doncs anem també cap allà, cap a Montilivi. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Anna.
Com ho tenim, això?
Doncs mira, ja s'han obert les portes, s'espera una entrada fluixa pel partit d'avui, és un dia feiner. El partit a 9:45, en tot cas el Girona que presenta un 11, bàsicament titular, tot i que hi ha rotacions. Per exemple, Aleix García és suplent a l'11 inicial, Juan Carlos a la porteria, Arnau, Juan Peblín i Miguel en defensa, amb Solisi i Angel al doble pivot, a una banda Tsigankov, a l'altra Savinho, Porto pel mig i Estuani com a jugador més avançat. Si el Girona guanya, passarà als quarts de Copa i d'aquesta manera igualarà, en cas d'aconseguir-ho, la millor classificació històrica del club en aquesta competició. Ho va aconseguir la temporada 2018-2019.
Doncs un partit que començarà d'aquí a menys d'una hora, des d'un quart d'hora abans, és a dir, des d'un quart de 10 en directe també aquí a RAC1. Gràcies, Miquel. Fins després. Que vagi bé. Bona nit.
Fins després.
I acabem parlant de bàsquet, Quim, perquè avui és tarda d'Eurocup.
Sí, a la femenina, l'Uni Girona jugarà als quarts de final perquè és a punt d'acabar el partit de tornada de vuitens contra el Cadí la Seu i està guanyant per un contundent 66-37. A l'anada ja van guanyar les gironines, queden 43 segons, per tant això ja està fet, es classificarà el Girona. I a l'Eurocup masculina acaba de començar London Lions Joventut de Badalona, partit de la fase de grups.
Gràcies, Quim, que vagi bé. Bona
nit.
Fins ara. I acabem amb el temps. Abel Caral, com estàs? Bona nit.
Què tal? Bona nit, bé.
A veure, divendres, pluja generalitzada.
Si tot va bé, sí.
Demà, avui ha plogut una miqueta, de fet,
sí, eh? Sí, de fet, avui esperàvem sobretot cap a sectors interiors, Pirineu, Prepirineu, comarques de Lleida, però sí que aquí allà, al llarg del dia, acaba plovisquejant en algunes comarques després de les precipitacions que hem tingut durant la nit passada. De fet, entre la nit i al llarg del dia, en alguns sectors del Pirineu i el Prepirineu sumem de 20 a 30 litres per metre quadrat. Hem regat una mica alguns boscos, bona notícia també pels embassaments, alguns conreus, i de fet a mitja tarda la majoria de precipitacions han anat marxant, han anat sortint el sol. Ara arriben nous plogims, nous ruixats poc importants cap a sectors del nord de les comarques de Lleida. Al llarg de la nit al Pirineu i Prepirineu pot haver unes precipitacions febles amb una cota de neu de 1.500 a 1.700 metres. Encara demà, de bon matí, en aquests sectors de muntanya del nord del país hi pot haver algunes pluges o nevades febles a partir d'això, 1.500, 1.700 metres, però en conjunt tindrem un dia bastant assolellat. I atenció al vent, demà, que guanya protagonisme al llarg de... A mesura que sé que no t'agrada gaire.
No.
A mesura que ens acostem al migdia, el vent anirà guanyant protagonisme, ben aponentat, sobretot a les comarques de Barcelona, nord de les de Tarragona, sud de les de Girona i cap al Prepirineu de les comarques de Lleida. A mitja tarda anirà afluixant, però és un vent aponentat que farà que les temperatures en alguns casos encara puguin disparar-se una mica més. Avui 23-24 graus en alguns sectors de les comarques de Tarragona, també 18-19-20 en sectors de les de Girona, costa i prelitoral central, en altres comarques no tant. Doncs demà, això, aquest vent aponentat, sobretot a la costa i al prelitoral de les comarques de Barcelona, pot fer que encara sumem un parell o tres de graus més, esperant aquesta borrasca de divendres, que potser no l'hem publicitat tant com la de la setmana passada, aviam si dona una mica més de sí. És una borrasca bastant maca de configuració, gener és un mes anticiclònic d'altes pressions, i avui estàvem per sota les 1.000 hectopascals, per tant hi ha moviment. Aquesta borrasca sembla que divendres es pot acabar situant al sud-est de la península, regant-nos bona part del país, sobretot sembla que les comarques de Tarragona seran les més beneficiades. A veure demà són les que diuen on s'acaben
col·locant. A veure si tenim bones notícies.
A veure, i atenció, divendres a la tarda, que pot baixar bastant la cota neu a les comarques de Girona per una entrada d'aire fred, alhora també que les precipitacions aniran marxant, però si es troben les precipitacions a les comarques de Girona abans de marxar i el fred que anirà entrant, que no tinguem alguna sorpresa, perquè la cota de neu pot baixar bastant. Veurem qui guanya.
Ja ho anirem actualitzant.
Sí, però hi ha excitació, saps?
Sí, veure... sí, sí, de seguida us animeu.
A veure si guanya el fred o la precipitació. Demà estarem distrets mirant mapes.
Gràcies, Abel, que vagi bé. Bona nit. Minuts i arribarem a les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia del no ho sé, com dèiem avui, versió reduïda, perquè hem d'acabar a un quart de 10, que començarà aquesta prèvia del Girona juga a RAC1, però bé, en tot cas, ens acompanyen la Magda Gregori, directora de La Mira. Què tal, Magda?
Hola, bona nit.
El Rafa López, sociòleg, exdiputat del Parlament. Què tal?
Què tal, molt bona nit.
I el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona nit. Ara ja feia dies que no ens trobàvem,
Estem més alts i tot.
Perquè... Ah, sí? Has crescut?
No, com les tietes, no us ho recordeu, les tietes, que sempre deies, estàs més alt,
sempre,
no? I quan tenies 18 anys, que allò creixies més, estàs més
alt. Que havies guanyat algun quilet, no?
Sí. O a vegades quan et diuen, no, és que t'has aprimat, dius, home, si m'hagués aprimat totes les vegades que m'ho has dit, potser, doncs, bé, tindríem un problema. En fi, avui, ja sabeu, tenim poca estona, així que si us sembla, anirem per feina. Clar, ahir en parlàvem, començàvem a fer la tertúlia parlant d'aquestes esmenes a la llei d'amnistia, perquè les teníem allò acabades de sortir del forn, quan vam començar la tertúlia. És veritat que sabíem que tot aquest camí per l'amnistia doncs aniria per llarg. Ahir, com dèiem, llegíem aquestes esmenes. Avui tenim una lectura més, que és que de moment el PSOE diu que això d'excloure delicte de terrorisme ni parlar-ne, tot i que han seguit negociant. Avui hi ha hagut trobades, Santos Cerdán amb Turull, Bolaños amb Jové, per tant això vol dir que no està evidentment tot tancat, que encara hi ha camí per córrer. No sé si veieu possibilitats o quines possibilitats reals veieu amb aquestes esmenes de que s'arribi a un acord. Fins on creieu que poden cedir uns i altres? Fins on creieu que estarien d'una banda disposats a cedir des d'Esquerra, des de Junts? Fins on pot cedir el PSOE, que ja ha dit això, que si s'inclou terrorisme, doncs la Unió Europea ho tombarà? De quina manera creieu que pot encaixar?
I avui hi ha un element més, que hem conegut també l'informe dels lletrats del Congrés, en què veuen, que creuen que hi ha una part inconstitucional, que podria no ser constitucional alguns punts. És veritat que aquest informe que facin els lletrats del Congrés o lletrats
de la
Comissió
de Justícia, etcètera, crec que són.
Això no, són informes no vinculants, però que sí que tenen una importància política evident, i alhora perquè poten ajudar a teixir el relat després, un cop això arribi al Tribunal Constitucional, al Tribunal Suprem. Per tant, és un element més que té sobre la taula el PSOE i que en aquest moment no l'ajuda, no? Jo crec que el gran problema en tot això, veient si finalment s'acaben o no aprovant les esmenes d'Esquerra i de Junts, és que aquí tothom s'hi juga molt. És a dir, el PSOE s'hi juga, evidentment, la credibilitat davant, no?, davant de l'electorat espanyol, perquè la situació en la qual s'ha posat li ha generat compromisos i fins i tot incomoditats, no només amb els seus electors, sinó dins del propi partit. I després perquè Junts i Esquerra han de fer que aquesta llei avanci, perquè d'alguna manera han de també justificar el seu suport al PSOE. I si això queda en paper mullat, tindran grans dificultats per justificar el seu suport a la investidura de Pedro Sánchez. Per tant, no només és si Puigdemont o Marta Rovira podran tornar, sinó el que electoralment s'hi juga tothom. Tenim en compte també que hi ha unes eleccions europees a la cantonada i que en el cas català hi ha unes eleccions catalanes que com a molt tard seran d'aquí un any. Per tant, tothom té moltes cartes i segons com es juguin poden tenir grans conseqüències. És com una partida de domino en què les peces s'aniran tombant.
Sobre el punt concret d'aquestes diferències que hi ha amb el tema del terrorisme, creieu que aquí les negociacions entre el PSOE, Junts, Esquerra, si hi pot haver un joc de matisos, de diem-li d'una altra manera, que això exactament no es qualifiqui com a terrorisme, com creieu que pot anar aquí aquest punt concretament, d'aquestes esmenes?
L'avantatge que tenen els negociadors des del punt de vista tècnic i d'això de la lletra petita és que en directe, des que es va acordar el text inicial, han pogut veure en directe com reacciona alguns personatges, alguns jutges, que comencen a parlar directament de terrorisme per parlar de CDRs i altres manifestants i com reaccionen també alguns advocats de l'Estat i tota la doctrina d'una banda les pot observar de tal manera que tu pots gairebé en directe adaptar la llei segons allò que pugui convenir-te perquè tiri endavant. Una altra cosa és qui dels dos té més raó des del punt de vista jurídic, jo ho deixo obert, sí que sembla que hi ha una certa sintonia molt més entre Junts i Santos Cerdán més que no pas amb el senyor Bolaños, que sembla que més aviat està fent un altre tipus de paper.
Això ens ho explicava abans el Jordi Armenteres, que sí que ha quedat molt ben definit,
sí,
que Santos Cerdán s'entén amb Junts i Bolaños s'entén amb Esquerra, i és a dir, al contrari, Bolaños amb Junts no hi ha gaire bona sintonia i Santos Cerdán amb Esquerra tampoc no hi ha gaire bona sintonia.
Mentre trobin negociadors en els dos costats.
Entre Junts i Esquerra tampoc hi ha bona sintonia.
No em fotis.
Completem tot el panorama.
Això sí que és nou.
Però sí que pot ser que hi hagi un cert repartiment de rols, de dir, escolta, jo t'aprovo, estic assumint el desgast electoral que comporta aprovar aquesta llei o tirar-la endavant, comprendràs que no t'admeti totes les esmenes i gairebé és possible que estigui impactant el desacord. No tinc informació sobre el text concret al qual s'està arribant, però em sembla que justament l'avantatge que tenen per arribar a un bon acord és això que deia abans, de poder veure en directe totes les tesis que van sortint per poder-les prevenir, per poder-les combatre, per poder-li posar fàcil al Tribunal Constitucional i també posar-li fàcil a Europa.
Rafa.
No, efectivament, jo crec que hi ha dos punts. A veure, això que deia no era tanta broma, és a dir, en aquests moments està pactant Esquerra, Junts i el PSOE. Junts no es fia del PSOE, PSOE no es fia de Junts, Junts no es fia d'Esquerra, Esquerra no es fia de Junts i Esquerra no es fia del PSOE i el PSOE no es fia d'Esquerra Republicana. Amb això hem de treballar. I a partir d'aquí s'han de posar d'acord perquè tenen objectius en comú. El PSOE té l'objectiu de governar, seguir governant, també de fer un front contra l'extrema dreta, i Junts per Catalunya i Esquerra Republicana tenen un objectiu que és aconseguir alguna cosa per les eleccions autonòmiques, perquè seran entre els tres es decidirà el guanyador. Pensem que Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i el PSC estan cooperant forçadament, però són els grans competidors en les properes eleccions. I d'aquí va tot, perquè si ens fixem, les dues esmenes que presenta el PSOE són molt interessants. La limitació, per exemple, de les ordres de busca i captura, no? En català, sí. Recerca,
cerca,
i,
cerca.
Recerca i captura.
Crida
de recerca.
Lògica, sí.
I després, que això favoriria el president Puigdemont, o per exemple, deixar inactives les condemnes accessòries, que afavoria el senyor Junqueras, també entra, jo crec que també entra dintre del pacte de la possibilitat, aquí el senyor Aragonès veurem el que pensa, de la possibilitat que tant el senyor Junqueras com el senyor Puigdemont es puguin presentar a unes eleccions autonòmiques, que serà molt interessant veure com aquests tres actors. Després, jo crec que hi ha un punt de trobada i un punt que pot ser, que pot semblar que s'estiguin barallant, però que crec que puc beneficiar els dos. Primer, el punt de trobada és que els dos volen que l'amnistia arribi a bon port. El PSOE, jo crec que en bona lògica diu, compte, amb els delictes de terrorisme, poso l'accent, no haver-hi terrorisme. És a dir, perquè clar, si tot el terrorisme és perquè un senyor va tenir un infart, malauradament va tenir un infart, i això és tot el muntatge de terrorisme, hi ha un problema, com ho comentaves abans...
Sí, però el jutge García Castellón fa setmanes que ho intenta,
però està molt forçat, i això ho hem parlat moltes vegades, ho dic perquè a vegades s'ha de fer pedagogia, perquè segons qui li soni el delicte de terrorisme, pensa que aquí doncs som una panda de supremacistes, racistes i terroristes, i aquí és la cueva de l'Ibaba, no? Això, primer, amb el qual el delicte de terrorisme compta la Unió Europea, perquè si després va a nivell de la Unió Europea, el tema del terrorisme, com el tema de la malversació, és difícilment amnistiable, amb el qual jo crec que aquí s'intenta blindar. I el punt que jo dic que hi ha desacord, però que pot afavorir els dos, és que, clar, el Junts i Esquerra Republicana, però no han de dir, escolta, jo vull pensar en els meus, no només perquè, clar, la gran crítica que es feia sobretot als indults, que era un tema de les elites i no era un tema de tots aquells que es van implicar, totes les persones que van implicar el procés, ells poden dir, escolta, jo intento que estigui tothom, els CDRs, Tsunami Democràtic, que estiguin tots els meus, però al PSOE també li va bé perquè pot dir, escolta, jo pacto discrepàncies, és a dir, jo no estic d'acord amb tot, allò que li diuen vostè està arrodillado davant de l'independentisme, també li va bé dir-ho. La pregunta és, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, si no s'accepten les esmenes, votaran en contra de la llei d'amnistia, sí o no? Aquesta jo crec que és la pregunta bàsica. Si no és així, doncs jo crec que tiraran endavant sense aquestes esmenes i veurem al final que decideixen el Tribunal Constitucional i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Sobre els lletrats de la Comissió de Justícia, s'han fet més, dos més informes dels lletrats, hi ha informes que diuen...
Un era favorable, un que es va fer al novembre, per exemple...
Favorable, un altre cas no favorable. És a dir, allò que ens digui un informe que possiblement és inconstitucional és el que es deia sobretot de l'amnistia abans del pacte...
Només, Rafa, un comentari pel que deia de la llei, pel que fa al terrorisme, no? Que al final tots sabem que no es va produir cap acte terrorista la tardor del 2017, però... com que això forma part d'una causa judicial, dificultarà, això segur, el retorn de Marta Rovira i Carles Puigdemont. Perquè en el moment en què amb ells se'ls implica en aquest delicte, és justament per això, és per evitar que almenys el seu retorn pugui ser immediat. I per tant, a nivell també de relat polític, probablement pot allargar això en el temps. Perquè encara que, és veritat, que hi ha alguns advocats i podem, que han fet declaracions dient avui que realment, avui mateix, el mateix Melero feia declaracions de dir haurem de posar en dubte com si això pot afectar o no. Però, si més no, pot allargar-ho en el temps. Sí. Perquè els advocats de les diferents parts també analitzaran en cada moment si és el millor moment, si a tot està prou blindat perquè puguin fer aquest retorn. I això, políticament, té unes conseqüències.
No sé si volies afegir alguna cosa més, Jordi.
Que deixant de banda el tema jurídic i tècnic, la política evidentment té el veritable pes aquí. És a dir, si el PP estigués governant i necessités la crossa dels partits independentistes, estic convençut que estaríem parlant d'una llei d'amnistia també, i de la negociació d'una llei d'amnistia, i fins i tot de com això pot superar tots els filtres. És a dir, tothom està seguint el seu paper, i em sembla que hi ha una necessitat de, com a mínim, aclarir això el més aviat possible. És a dir, tant per una banda com per l'altra, que durant aquest any, jurídicament, políticament, això s'aclareixi.
Dèiem també un altre element a tenir en compte, que és aquestes eleccions catalanes que tenim a l'horitzó, i avui precisament han sortit resultats del CIS, diuen que el PSOE quedaria 2 punts per davant del Partit Popular, per tant el PSOE encara que manté aquesta distància amb el PP, que tornaria a guanyar les eleccions espanyoles, i pel que fa a Catalunya, Junts sí que per primera vegada avançaria en Esquerra en vots. No sé si ho trobeu també significatiu de qui està una mica aprofitant o traient rèdit de tota aquesta situació. Després també afegiré un altre element sobre l'amnistia que diu el CIS, que també és curiós.
Al final, les enquestes sempre dic que s'ha de veure en quin moment s'han fet, i per tant, al final no deixen de ser una fotografia d'un moment concret. I això, després plasmat en una campanya electoral, que poden passar diferents coses, en un moment determinat a nivell polític, que segur que hi haurà uns altres avenços que ara no podem imaginar, els resultats podrien canviar. De fet, potser d'aquí un mes, en funció com hagin avançat aquestes esmenes i quin és a la situació en la que es trobi el PSOE, Junts i Esquerra, podríem trobar-nos en uns paràmetres diferents, per tant, amb una intenció de vot molt diferent. Jo crec que al final és molt difícil fer aquestes prediccions quan no tens unes eleccions a la vista i quan, a més, el gran element d'aquesta legislatura i la que t'ha permès arribar a uns acords per investir un president encara no s'han resolt, no?
El que passa que jo crec que això posa en evidència que l'estratègia de Junts per Catalunya ara és molt més efectiva que l'anterior. És a dir, quan tu tens un protagonisme, no?, dintre de la política política, que no dius, escolta, això no va amb mi i per tant faig una actitud passiva, fins i tot no m'involucro, no m'hi poso en la política, el que passa és que al final doncs és normal que vagis perdent vot, que és el que li passava a l'opció que havia pres, no? Ara té una actitud que jo crec que des del punt de vista del seu electorat és molt intel·ligent, jo sí que les antípodes ideològicament, però això no vol dir que pugui reconèixer que és, escolta, mi faig un pas per fer un pas més actiu, però alhora amb unes exigències i tinc un protagonisme a la vida política, tant d'Espanya com de Catalunya, això jo crec que li dona rèdits. Ara, com a sociòleg, escolta, no puc deixar de passar el que diu el FIS, perquè em sembla molt interessant, l'amnistia que està en el lloc 24, el nacionalisme en el lloc 25, l'independència de Catalunya en el lloc 32.
Això és el que us anava a dir ara.
Clar, és que estem parlant...
Amnistia, independència, 37 i 38.
Ah, doncs mira, jo ho
37
tenia...
37 i 38.
Bueno, depèn com ho miris, no?, perquè hi ha un primera, segona i tercera, no? Però el que em refereixo, i fins i tot immigració, que està en el punt 8è, quan abans, els 7 punts anteriors, 3 són de la situació política, és a dir, culpabilitat dels polítics, quina és la situació política, i 3 són de la situació econòmica, llocs de treball, etcètera, etcètera. Jo crec que el problema que tenim és que...
El 2017 era la segona, segona preocupació.
Clar, és a dir, evidentment que no estem en aquesta situació com el 2017, evidentment que Catalunya està molt millor, i evidentment que al final l'amnistia la podem fer al centre del debat polític fins i tot de les tortures, perquè és un tema noticiable, però en definitiva no és la gran preocupació que tenen les ciutadanes i ciutadans d'aquest país.
Jordi.
Sí, perquè fins i tot ens ha quedat per part de totes les ideologies, el tema de l'amnistia, per molt que cogui, no és allò que diguis, escolta, això desmunta o té alguna capacitat de desmuntar el sistema. És a dir, l'amnistia té molt més un paper de reparació, t'agradi més, t'agradi menys, te facis més còmode o menys, però no és una amenaça per la unitat d'Espanya, l'amnistia, de per si, sinó que és una cosa reparadora, que només des d'un punt de vista molt radical es pot interpretar com una amenaça per la unitat d'Espanya o com el pitjor dels mals, com ja havia passat l'any 78 amb les amnisties que van fer aleshores, que per alguna gent suposaven, escolta, doncs potser sí que estaria bé que sortís el senyor Tejero i que posés ordre, però és un grup ara mateix molt, molt minoritari. I pel que fa al tema dels partits polítics, suposo que sí, que el fet del protagonisme que deia el Rafa té molt a veure, el fet de jugar la partida, encara que siguis escèptic sobre el resultat, encara que mantinguis l'horitzó de la independència, encara que mantinguis una actitud diferenciada a la de l'Esquerra Republicana, una negociació més forta, etc. Això et pot ajudar a mantenir una certa parròquia, però el que veritablement et manté viu o et fa pujar és aparèixer i no està desaparegut fent una certa pataleta, que la pataleta sempre la pots fer. És a dir, si no et surt bé aquesta jugada, pel que sigui, perquè t'han enganyat o perquè has estat poc hàbil, a fer la pataleta i a arraconar-te el racó sempre estàs a temps quan sigui el moment adequat.
Jo només volia fer una referència sobre la preocupació, evidentment, de quines són les preocupacions reals dels ciutadans, perquè posa en evidència una cosa, si la gran preocupació sempre és la desafecció política, el que demostra és que en la primera línia política i en l'agenda política no estem posant els problemes reals que necessiten resposta i, per tant, un plantejament a llarg termini i unes planificacions polítiques. Per això, després, ens hauríem de preguntar què fem, és a dir, què fa la classe ser política per no donar-hi resposta, no?
Wow. 5 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Ara seguim, però abans deixeu-me que connectem de nou un moment amb RAC+1 perquè estàvem pendents del resultat d'aquest Barça-Madrid femení. Gerard Ballera, Laia Coll, bona nit de nou.
Hola, Anna, què tal? Bona nit.
Sí, s'ha acabat, oi?
S'ha acabat el partit, sí, s'ha acabat. No amb maneta, però gairebé, Laia?
Sí, el Barça s'ha quedat sense la maneta perquè l'àrbitre ha anul·lat el cinquè gol per fora de joc. Al final, victòria 4-0 del Barça amb doblet de Mariona, escollida l'MVP del partit, amb doblet també de Salma Parañuelo. Nova victòria contra el Real Madrid. La distància la continua marcant el Barça, que dissabte jugarà una nova final a les 8 de la tarda en directe a RAC1 contra el Llevant. El Barça buscarà el primer títol de la temporada.
Doncs evidentment també estarem pendents d'aquest partit, aquest Barça que ha guanyat 4-0 al Real Madrid en aquestes semifinals de la Supercopa. Gràcies Gerard, gràcies Laia.
Adéu,
que vagi bé. Bona nit. 4 minuts i les 9, fem una pausa i de seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Quant fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Tinc passió per ser connexió telefonia conscient que cuida la gent. Pros competitius i comparatius per persones que fan coses bones.
Som connexió. L'única operadora que et farà cantar a la dutxa.
Cerco amor, salut i tota la felicitat del món. I a les rebaixes una mica de tot. Quan cerques, no sempre trobes. Però a les rebaixes del Corte Inglés sempre trobes el que cerques. Amb descomptes en moda, esports, llar, accessoris, llançaria, sabateria. Del 7 de gener al 29 de febrer, les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
RAC+1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC 1. Tots som
més 1.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
2 minuts i arribarem ja a les 9 de la nit. A banda d'amnistia, un altre dels grans temes que se n'està parlant molt aquests dies és de tots els detalls al voltant de l'operació Catalunya. I aquesta tarda hi ha hagut una novetat, entre cometes, i és que Alejandro Fernández ha estat el primer del Partit Popular que ha carregat contra aquesta guerra bruta que hauria comès el seu mateix partit a través d'una piulada, doncs, que ha fet aquesta crítica. Ha dit: la unitat d'Espanya es defensa amb idees i amb la llei, tota la llei però només la llei, pastarà Jean Pujol de dia i en Villarejo de nit, és perjudicial per Espanya i ho rebutjo categòricament. No sé què us sembla aquest tuit. Li hem demanat si volia parlar, però de moment sembla que no. S'ha quedat amb aquest tuit, però que sí que és força contundent el que diu Alejandro Fernández.
És molt contundent. A més, Alejandro Fernández és un polític que s'ha caracteritzat sempre per ser bastant prudent a l'hora de fer determinades declaracions. No? És a dir, hi ha vegades que... No? Hi ha altres polítics del PP que són molt més directes, molt més efusius i que llancen més la pilota sobre la taula i deixen jugar. No? Però, en canvi, no, ell. És una persona que normalment s'ha mostrat discreta i ha sigut contundent en algunes coses, però és que aquí és molt contundent. Perquè, a més, d'alguna manera està dient allò que no ha tingut conseqüències polítiques, demano que n'ha de tenir, no? Perquè d'alguna manera està fent explícitament aquest missatge, i allò que ha passat impunament perquè alguns han considerat que el poder de l'Estat passava per davant de tot, doncs no ho comparteixo, no? Per tant, em sembla fins i tot un acte força valent per part d'un líder del Partit sí. Popular.
Rafa, creus que aquí hi pot haver algunes factures pendents?
No sé si pot haver algunes factures pendents, però hi ha dos missatges que em semblen molt potents venint del Partit Popular de Catalunya. El primer missatge és que t'està dient Alejandro Fernández: em crec tot el que està sortint, li dono veracitat. És a dir, no és, el debat no és, escolti, perquè algú podria dir, escolta, després ja veurem que hi ha la veritat o la mentida.
L'asturiano, què vol dir l'asturiano?
Què vol dir M. Rajoy, no? Vull dir, aquestes coses, no? Aquestes cosetes, no? I em sembla molt interessant perquè el que t'està dient, no explícitament, però sí implícitament, és: em crec